Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Jornada de pèrdues a les borses arrossegades per la caiguda dels títols d'entitats bancàries després de la fallida dels nord-americans Silicon Valley Bank i Signature Bank. La Comissió Europea relativitza els temors, destaca la poca presència de les entitats en territori europeu i limita el possible efecte contagi. Comencen les feines per treure tots els peixos del pantà de Sau, que està al nivell més baix del segle. El buidatge de Sau cap a Susqueda i les altes temperatures han empitjorat la qualitat de l'aigua i s'han accelerat les operacions per retirar els peixos abans que es morin i contaminin encara més la poca aigua que queda. El PSC vol eliminar les pensions vitalícies dels expresidents del Parlament. Els socialistes han registrat aquest matí a la Cambra Catalana una proposició de llei per rebaixar aquestes prestacions. Ho fan amb l'objectiu, diuen, de dignificar la institució. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, nega les acusacions de prevaricació i coaccions que li atribueix un fons voltor propietari d'un edifici del barri del Poble Sec que va ser desnonat. Un jutge va rebutjar investigar la querella, però l'audiència va ordenar que reobrís el cas per saber si el consistori va pressionar l'empresa perquè oferís lloguer social als inquilins del bloc. La moció de censura de Vox contra el president espanyol es debatrà al Congrés els dies 21 i 22 de març. Ho ha anunciat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. La moció no té possibilitats de prosperar perquè només tindrà el suport del partit d'ultradreta. Unides Podem anuncia una proposta formal de coalició amb el projecte Sumar de Yolanda Díaz. El partit Lila assegura que vol concórrer a les generals de finals d'any amb Díaz com a candidata. Europa ha duplicat en un any les importacions d'armes coincidint amb la guerra a Ucraïna. Ho destaca l'informe de l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm, el CIPRI, que es publica avui i que també revela una caiguda de les compres de material militar arreu del món del 5%. Tota la vegada, tot arreu, arrasa els Oscars amb 7 premis, entre els quals els de millor pel·lícula, direcció i actriu protagonista. L'Alemanya, Res de nou a l'Oest, guanya 4 guardons en una gala més tranquil·la, més avorrida que l'any passat. Els Manel baixen dels escenaris i s'aturen indefinidament després de 16 anys, ho ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. El cantant i compositor del quartet, Guillem Gisbert, està fent ja noves cançons i podria publicar material en solitari, segons explica ICAT. Els esports.
El govern espanyol es personarà també contra el Barça pel cas Negreira, ho ha anunciat el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, que ha dit que sí, personarà quan la denúncia sigui admesa a tràmit. A les 9, Girona Atlètic de Madrid, partit que tancarà la 25a jornada primera. El líder segueix sent el Barça, que ahir va guanyar Bilbao 0-1 i es manté 9 punts per sobre del Madrid a l'espera del clàssic de diumenge al Camp Nou. I en tenis, el torneig d'Indian Wells, avui es juguen més partits dels setzens de final. El quadre femení Paula Badosa jugarà contra la casac Rivaquina.
I el temps, migdia càlid, una altra vegada, temperatures pròximes als 25 graus a les comarques pròximes a la Costa Brava, temps ventós, sobretot a la meitat sud, però també a l'Alt Empordà. Alguns ruixats entre la tarda i el vespre al Pirineu i Prepirineu Occidental amb alguna tronada. La 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia pendents de l'inici del dispositiu per garantir l'aigua de la conca del Ter, el buidatge de la poca aigua que queda al pantà de Sau cap a Susqueda i primer de tot es treuen els peixos. Si es queden sense oxigen es moririen i això encara podria contaminar la poca aigua que queda a Sau, que està al nivell més baix del segle, el 10,28%. Ara fa una estona recordàvem que al novembre vam fer un Catalunya al dia des d'aquí, des de Sau, i en aquell moment encara no havia baixat el nivell de l'aigua del 25%. En aquest context de greu sequera, avui comença la campanya de reg al canal Segarra-Garrigues, que en aquest cas es nodreix de l'embassament de Rialp, que també està sota mínims, en aquest cas a l'11% de la capacitat, i això ho fa molt difícil. Els regants preveuen que podran salvar la primera collita perquè, de fet, ja es van sembrar cereals d'hivern, l'ordi, que necessita menys aigua. Aquest canal abasteix unes 13.000 hectàrees de cultiu. També estem seguint la declaració d'Ada Colau com a investigada per suposada prevaricació i coaccions a un fons d'inversió propietari d'un bloc del Poble Sec de Barcelona. Passarem pel cementiri de Collserola, que oferirà un servei públic de cremació i inhumació d'animals de companyia, això a finals de l'any que ve, i convertirà, per tant, Barcelona en la primera ciutat de l'Estat que donarà aquest servei públic. Us explicarem que comencen les obres de renovació del ferm de l'autovia A2 a Cervera, la Segarra. En 3 setmanes s'actuaran 3 quilòmetres en sentit Barcelona. Per asfaltar 9 quilòmetres, doncs probablement trigaran una mica més, 3 anys. I avui que venim de les nits de la nit, vaja, en plural, dels Oscars de Hollywood, ens aturarem a l'Escala, a l'Alt Empordà. Per què? Doncs perquè allà hi hem trobat un dels pocs videoclubs que encara aguanten, tot i que no sabem fins quant de temps. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Maria Diumaró, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Comença el dispositiu per preservar la qualitat de l'aigua a la conca del riu Ter, que abasteix 5 milions de persones de les comarques de Girona i Barcelona. El buidatge de sau, cap a Susqueda, i les altes temperatures fan tema que empitjori l'estat de l'aigua. I demà mateix es començarà a treure els peixos del pantà abans que morin i evitar així que la poca aigua que quedi es contamini. Doncs marxem cap al pantà de Sau. Allà hi tenim la Nati Arell. Bon dia, Nati.
Bon dia, Marta. Bon dia.
D'entrada, Nati, com es farà?
Com es farà? Mira, des del capdamunt de l'embassament, un camió grua, això ja ho hem vist fer, està baixant fins a l'aigua les dues primeres barques que han arribat de la confraria de Blanes. En total, però, n'actuaran 5. Les que faran el gruix de la feina són les d'encerclament de xarxa, però també n'hi haurà de superfície, tipus pelicà, i també les elèctriques. El dispositiu ja està en marxa, com explicàveu, per començar a treure a partir de demà aquestes 10 espècies que es calcula que hi ha de peixos aquí a Sau, 9 d'elles exòtiques i una que no és pròpia de la zona. Per tant, tal com marca la llei, caldrà sacrificar-les. Si no es fes res, igualment moririen, perquè amb menys aigua i temperatures tan altes, ara mateix estem a 23 graus, s'alliberen elements tòxics a la superfície com l'amoni, i això faria que la poca aigua que queda no fos apta pel consum. Si seguim com ara, ens alertaven els experts, ja de temps fins a finals de març per actuar, perquè no hi hagi una mortalitat de peixos. Jordi Cruz és el responsable d'Espècies Invasores d'Acció Climàtica.
La situació que té en aquest moment aquest embassament no s'havia produït mai. Properes, però la pluja ho va salvar l'últim moment. Ara estem en 10%. Si això segueix com estem ara, es morirà la majoria dels peixos.
Nati, sabem quants peixos hi ha al pantà, més o menys, ara?
Tenen una estimació, encara no saben del cert, la quantitat final, però calcula que més o menys podrien estar entre 40 i 60 milions de peixos, però no vol dir pas que els hagin de treure tots o que puguin treure'ls tots, perquè hi haurà un moment, ens explicaven, que les barques no podran treballar amb tan poca aigua i, per tant, hauran d'aturar aquesta extracció de peixos. El 2005, amb una sola barca, que és quan es va actuar, que explicava, ara sentíem el Cruz, doncs el 2005, amb una sola barca, treien una tona de peixos al dia. Ara calculen que la xifra pot ser superior perquè hi ha més barques treballant-hi. La directora de l'àrea d'execució d'actuacions de l'ACA, l'Elisabet Mas, recorda quin és l'objectiu de tota aquesta acció.
L'objectiu principal de l'actuació és preservar la qualitat del volum d'aigua que actualment tenim a l'embassament de Sau. Podria representar el consum d'un milió d'habitants durant 3 mesos. I en la situació d'escassetat de recursos que tenim amb la sequera gravíssima que estem patint, doncs aquest, evidentment, és l'objectiu principal de l'actuació.
Són xifres molt representatives les que ens explicaven des de l'ACA. Això és tot de moment el que us podem explicar a Sau, aquesta imatge trista, no?, que t'encongeix, està a un 10%, i fa 2 setmanes que érem aquí, amb l'inici de l'estat de l'excepcionalitat, estava al 15. Bé, avui ja veiem aquests protocols d'actuació per reduir la densitat de peixos a l'embassament i evitar d'aquesta manera això, que empitjori la qualitat de poca qualitat de l'aigua que ara mateix queda.
Hem dit, Nati, la capacitat estat en aquests moments d'una mica més del 10, eh? A Sau?
Sí, exacte. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Fa 15 dies estàvem al 15%,
sí, sí.
I ara estem al 10%. No és el nivell més baix de la història, però ens hi comencem a costar.
Sí, sí.
Però sí que és el nivell menys capacitat, el més baix de
del
tot
segle,
el segle.
No? Sí,
això sí.
Sí.
Vam venir
al novembre i estava una mica més del 25, crec que el 27, imagina't com ha canviat en aquests pocs mesos.
Sí, sí,
si
sí.
No plou, com estan les coses, vaja. Gràcies, Nàtia Dell.
A vosaltres.
Adéu, bon
estem
dia.
En contacte. Fins ara.
Doncs la sequera també està posant en risc les collites d'aquest any i, de fet, molts pagesos han canviat els cultius habituals i han sembrat els que necessiten justament menys aigua. Tot i això, caldrà regar i des d'avui ja ho poden fer els que prenen l'aigua del canal Segarra-Garrigues, que abasteix unes 13.000 hectàrees de cultius. Lleida, Noèlia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Noèlia, de moment la campanya de reg comença sense restriccions, però són molt conscients que la situació pot canviar.
Sí, ho tenen molt clar perquè els números no surten i és que el canal Segarra-Garrigues es nodreix gairebé totalment de l'embassament de Rialb, que es troba ara per ara només a l'11% de la seva capacitat. Josep Maria Jové és el president dels regants i ens fa els càlculs.
Per regar sense cap restricció perquè crec que el Segarra-Garrigues necessitem uns 25 hectòmetres. Ara n'hi ha 40 a Rialb i 38 a Oliana, 80 hectòmetres, però en això no en tenim prou per l'Urgell i pel Segarra-Garrigues.
Des que van començar a regar l'any 2009 no havien viscut una situació com aquesta. Saben que en qualsevol moment la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pot prendre decisions que els suposin retallades d'aigua.
Però el problema vindrà a partir del mes de maig, si no plou més, perquè tindrem un embassament pràcticament buit. De moment no fem cap restricció encara, però a veure, estem esperant a veure què ens dirà la Txell si hem de fer algun tipus de restriccions.
Noelia, amb tot, preveuen salvar com a mínim la primera collita?
Sí, aquesta creuen que no perilla. I per què? Doncs perquè aprofitaran les poques pluges de l'hivern i el que dèiem, perquè han plantat cultius que no necessiten tanta aigua com els cereals d'hivern.
Pràcticament tota la superfície cerealista de Segarra-Garrigues està sembrada d'ordi. Això es cosecha el mes de juny i després haurem d'esperar. Si veiem que l'hora de cosechar l'ordi no podem fer el plat de moro, doncs no en farem. Però almenys han volgut salvar una collita.
En una situació molt similar es troben els regants del canal d'Urgell, que abasteix unes 70.000 hectàrees. Ells decidiran aquesta setmana quan i com comença la campanya de reg.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha negat les acusacions de prevaricació i coaccions a un fons d'inversió per les quals ha declarat aquest matí davant de la justícia. La denúncia, presentada el 2020, va ser desestimada per un jutge, però l'Audiència de Barcelona va ordenar que s'investigués. Segons la querella, el consistori hauria pressionat aquesta empresa perquè oferís lloguer social a les famílies vulnerables que vivien al bloc del carrer Lleida de la seva propietat, que va ser desallotjat. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona. Núria Jar, bon dia.
Bon dia, sí. L'alcaldessa de Barcelona ha comparegut aquest migdia davant dels periodistes al Saló de 100, en què s'ha mostrat tranquil·la després de la seva declaració davant del jutge, molt breu, de només 10 minuts, per una querella que confia que la justícia torni a arxivar.
Crida molt l'atenció que d'entrada es citi a declarar també els màxims responsables polítics sense haver demanat abans informació tècnica i que, a part, causes que ja han estat arxivades es reobrin sense que hi hagi cap prova nova. És realment molt cridaner. I si tot això passa, a més, en proximitat d'eleccions, doncs és encara més cridaner.
Colau ha recordat que el seu equip municipal acumula una quinzena de querelles, la majoria interposades per grans empreses, la majoria també arxivades, per segons ella, està al costat de les famílies vulnerables.
En Núria, l'alcaldessa ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra el president del govern espanyol, soci de govern dels comuns, el partit de Colau, a l'executiu de l'Estat. Què li ha dit?
Doncs Colau ha interpel·lat directament i de forma molt insistent Pedro Sánchez, també ha assenyalat a la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño perquè aprovi la llei espanyola d'habitatge per posar fre a la bombolla dels lloguers i l'especulació immobiliària de la capital catalana.
Ens sentim desemparats i desatesos per aquell que ara pot posar ordre en aquesta selva immobiliària, que és el govern de l'Estat, amb una llei que fa anys que reclamem, que ja està redactada i que nosaltres hem ajudat a redactar, però que ara de forma incomprensible està paralitzada en el Congrés dels Diputats.
Colau ha comparegut al costat del regidor de Sants Montjuïc, Marc Serra, i la d'habitatge, Lucía Martín, que també van declarar divendres a la Ciutat de la Justícia.
Gràcies, Núria Jar, bon dia.
Bon dia.
Més coses. Els nous operadors de l'antiga Nissan comencen avui mateix les contractacions dels 1.200 treballadors pendents encara de recol·locar. Això després que el projecte de reindustrialització ha girat full dels tràmits burocràtics i, per entendre'ns, ha començat a caminar. Aquest matí s'ha formalitzat la signatura final de l'adjudicació dels terrenys a l'empresa Goodman i de l'aliança amb el hub de l'electromobilitat, que s'ocuparà de l'activitat centrada bàsicament en cotxes i bateries elèctriques. L'acte, doncs, ha tingut la presència, entre d'altres, de les ministres Reyes Maroto i del conseller en Roger Torrent. Tenim allà una unitat mòbil a la Zona Franca amb en Jordi Canal. Bon dia.
Bon dia.
Jordi, ja se sap quan podran començar a treballar els empleats de l'antiga Nissan?
Doncs mira, han anunciat que les primeres contractacions seran immediates, tot i que només es tracti de moment d'una vintena o una trentena de treballadors. De fet, segons Joan Urús, és el CEO de QEB, una de les empreses que lidera aquest hub, avui mateix es convocaran aquestes primeres places.
Avui tenim ja les primeres contractacions en el D-Hub i durant aquest mes de març es contactaran entre 20 i 25 persones. L'objectiu és, durant el llarg d'aquest any, anar creixent aquesta contractació per poder fer operativa la fàbrica. Necessitem molta gent per poder fer operativa.
La idea del Hub és adequar les antigues instal·lacions de la Nissan al llarg d'aquest any i preparar-les per produir a principis de l'any que ve. Abans, Miguel Ruiz, del sindicat USOC, confia que ja seran recol·locats, si ho volen, els 1.250 treballadors sense feina.
Se ha acordado un paquete de medidas de flexibilidad precisamente para dar cobertura y dar un puesto de trabajo antes de que los trabajadores se queden sin desempleo, que eso pasará a finales de este año.
Tot i que des de l'anunci de tancament de Nissan fins ara han passat gairebé 3 anys, totes les administracions han parlat en la firma d'avui d'èxit i de dia històric. Diuen que no ha estat fàcil, però que s'ha aconseguit acabar amb aquest procés, garantir l'ocupació i fer-ho, a més, amb un projecte industrial i de futur.
Gràcies, doncs, Jordi Canal. Bon dia.
Bon dia.
És un quart i pràcticament 2:02. Moment per saber com tenim aquesta hora la situació a carreteres i autopistes i també al transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres, des de fa estona, força tranquil·les, no hi ha complicacions pel que fa a volum de trànsit, tampoc no hi ha incidència, segons informen des del Servei Català de Trànsit i les empreses que porten les autopistes. I el transport públic, els trens de la línia R2 de Rodalies, estan recuperant de forma gradual els horaris i les freqüències de pas habituals. I és que recordem que fa una mitja hora que ha quedat resolta una incidència que hi havia a l'altura de Sant Vicenç de Caldés. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Després d'un cap de setmana amb temperatures escandalosament elevades, el dilluns es manté d'aquesta manera, sobretot avui al nord-est del país, però en general a totes les comarques. Però aquest vespre començarà a canviar el temps a l'àrea de l'Aran, al Pirineu, amb ruixats i algunes tempestes. S'iniciarà en aquest sector un descens de la temperatura. Localment, també en algun sector costaner, podria entrar el vent marítim i fer baixar la temperatura, però en general temperatures elevades per l'època, amb nuvolositat molt variable aquesta tarda, més escassa cap a punts de la Costa de l'Ebre, Costa Daurada o al Empordà. La tendència és que, de cara a demà, la nuvolositat sigui variable, altre cop sol i núvols alternant, sense descartar ruixats a l'àrea de l'Aran i zona pròxima, amb neu per sobre dels 1.300 metres al matí, pujant a 1.500 a la tarda. La temperatura demà caurà d'una manera ben apreciable.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Doncs aquest és el soroll de les màquines arrencant el vell asfaltat de l'autovia A2, al seu pas per Cervera, si heu circulat per aquest tram, doncs ja ens entendreu. Avui ha començat la primera fase de les obres per renovar el ferm en un tram de 9 quilòmetres que fa anys que acumula queixes d'ajuntaments i d'usuaris pel mal estat de la calçada. Anem cap a Cervera. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I aquests primers treballs es fan concentrats en 3 quilòmetres i només en sentit Barcelona.
Sí, s'allargaran 3 setmanes, de dilluns a divendres. Ara el trànsit es desvia per la calçada lateral i la setmana que ve i la següent hauran de circular per un carril de la calçada oposada. De les obres se n'encarrega el Ministeri de Transports i el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, destaca que serà una reforma integral de la via que suporta més trànsit a les comarques de Lleida.
És la renovació total del ferm. És, d'una manera clara, és aixecar completament l'autovia i tornar-la a posar. Això ens obliga a fer 2 grans treballs. En primer lloc, el fresat, que és la eliminació del ferm existent, i una segona part d'aquestes tasques és la extensió de la nova capa de ferm.
L'alcalde de Cervera, Joan Santacana, recorda que és una obra llargament reivindicada i que queden altres trams pendents de reformar que també estan en molt mal estat.
Hauria d'haver començat bastant abans, perquè fa molt temps que hi ha la deficiència. I també ens sap una mica de greu que aquesta obra només sigui parcial, només sigui els 9 quilòmetres de la variant de Cervera. Quedarà el tram des de Cervera fins a la Panadella, que és un pam més modern, que és del 2004, però que està tan greu o fins i tot algun tram pitjor del que està ara.
Els que ho tenen clar són els usuaris, com el José i l'Eric, camioners que circulen habitualment per la 2 al seu pas per la Segarra.
Home, fa molt temps que està molt mal estat i ja toca ja que s'arreglaré una mica, perquè si no destrossen tots els vehicles i tot. De veritat que sí, que està bé, ja toca.
Ja li convé, perquè estava bastant plena de bots. Cada dia passava al mateix lloc. L'esquena ho agrairà bastant.
La previsió és que els 9 quilòmetres sencers estiguin reformats en diferents fases que s'allargaran 3 anys, amb una inversió que supera els 10 milions d'euros.
Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro diuen que no poden assumir l'increment de costos proposat per l'Agència de Residus per llançar les escombraries a un altre punt. Es queixen de la improvisació de l'agència, que ha canviat el preu diversos cops en 2 mesos. Anem a Sant Feliu de Guíxols, on Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quan han de pagar de més?
Doncs el preu que havien aprovat pagar per aquest 2023 era de 108 euros per tona. Després del tancament de Solius, la primera proposta de l'Agència de Residus rondava els 126 euros per tona, un preu que els municipis podien assumir. Però ara els costos d'entrada de deixalles arriba als 208 euros per tona. Els tres pobles asseguren que estan neguitosos. Maurici Jiménez és l'alcalde de Castell-Platja d'Aro.
Una, com hem de cobrir dels dos ajuntaments aquesta diferència de taxa, amb un pressupost ordinari molt tancat i molt tensionat a dia d'avui. Com l'haurem de cobrir en un futur, que òbviament ens obligaria a repercutir en el ciutadà aquest increment, amb increments que òbviament no són menors, i òbviament com expliquem a la ciutadania un increment d'aquesta magnitud sense una millora clara del servei.
Aquest increment de cost seria per dos motius. Un, per la decisió de Lloret de Mar de no acceptar les escombraries derivades a Solius, fent que gairebé tots els municipis hagin d'abocar a Vacarisses. I dos, perquè l'Agència de Residus repercutiria els costos de manteniment del tancament de l'abocador als 5 pobles que formen part del Consorci. Per l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, cap decisió respon a una mínima planificació.
L'agència va decidir tirar per dret amb una decisió que nosaltres vam veure en aquell moment que era improvisada i que després els fets ens han confirmat aquesta improvisació, no?
Per aquest motiu, els tres municipis reclamen una reunió amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per establir, d'una vegada, reunions formals sota acta i que s'acabin els girs de guió sobre el tancament de Solius.
Un quart i mig de dues, incertesa entre les 18 famílies que van ser estafades per una immobiliària Constantí, al Tarragonès. Avui era l'últim dia que el fons d'inversions propietari del bloc els havia donat per abandonar voluntàriament els pisos. Però ningú vol marxar. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tu els has anat a veure i ho has comprovat. Com estan vivint aquest ultimàtum, diguéssim?
Doncs, sí, tu pots imaginar moltíssima angoixa. Es tracta d'aquells veïns dels que us vam parlar ara fa unes setmanes, que han passat, com us explicàvem aleshores, de llogaters a ocupes gairebé sense saber-ho. Doncs bé, hem estat aquest matí, com deies, amb alguns d'ells, com la Ilona, que ens rebia al seu pis, al costat de maletes i de bosses fetes per si han de córrer.
Estamos empaquetando todo por si acaso si viene policía
ahí nos quiere echar. Todos, la verdad, estamos estresados y con mucha gente que ha cogido ansiedad y todo.
Tots, com la Ilona, van estar pagant per un lloguer que la immobiliària després no donava als veritables propietaris. 2 anys vivint en aquests pisos del carrer Flix de Constantí, fins que ara un jutge ha condemnat la immobiliària, Armanyà Associats, i ha decidit rescindir també els contractes. Els actuals llogaters intenten aquests dies arribar a un acord amb el propietari, el fons Divarian.
Y nos gustaría mucho quedar aquí si nos podían alquilar o vender más barato, pero no hay manera. Si ellos no quieren negociar para nada, entonces, como nosotros también somos gente estafada, que por lo menos nos dan algo para poder tener una entrada para otro piso.
També hem parlat amb la Maria, que és una altra de les veïnes desesperada.
Ellos hacen con nosotros lo que quieren, porque nos marean, no nos podemos poner en contacto directamente con ellos, a través de abogado y abogado, y esto es la situación que estamos viviendo. Una situación terrible, porque tenemos la incertidumbre. No han querido darnos los precios de compra, y los que queríamos seguir de alquiler nos han dicho que no. Dijimos que nos íbamos y dijeron que como se acercaba la hora del desahucio, que ya no nos daban ni la indemnización.
Déu-n'hi-do, Manel. Escolta'm, quines possibilitats reals tenen que tot això acabi bé?
Doncs, francament, ben poca, segons explica el seu mateix advocat. Com que cap dels veïns vol marxar, ens explicava aquest matí que ara pot passar que Divarian demani una execució judicial per fer fora els actuals ocupants dels pisos. El procés, però, pot durar mesos i els veïns confien, mentrestant, a trobar una solució durant aquest temps per intentar quedar-se en un habitatge que, de fet, molts ja s'han fet seu.
Sí, sí. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
El cementiri de Collserola oferirà un servei públic de cremació i inhumació d'animals de companyia, això a finals de l'any que ve. Barcelona serà, per tant, la primera ciutat de l'Estat que oferirà aquest servei públic. Jordi Corbalan.
Sí, de la incineració dels animals de companyia se n'encarreguen empreses privades que acostumen a fer cremacions col·lectives per reduir costos. L'Ajuntament ha fet un estudi de mercat per garantir la viabilitat del nou servei que permetrà als propietaris acomiadar-se de la seva mascota. Eloi Badia és el regidor responsable de cementiris de Barcelona.
Avui en dia a la ciutat es fan aproximadament uns 7.000 serveis de cremació i que sí, que hi hauria entre un 20 i un 30% d'aquests serveis que podríem dir que gent que vol un servei de major vinculació i, per tant, vol poder disposar d'aquestes restes d'aquests animals.
A banda de la cremació, s'oferirà també la possibilitat de dipositar les cendres en un columbari o en un jardí al mateix cementiri, però en un espai diferenciat d'on s'enterren els humans. Eloi Badia ha quantificat el cost bàsic del servei de cremació.
Doncs estaríem parlant d'un servei que rondaria segurament els 200 euros, això, evidentment, a partir d'ara els estudis ens acabaran d'afinar i segur que aquí depenem molt també del preu de l'energia i que, per tant, també esperem que en un futur l'energia s'estabilitzi a la baixa, no? I, per tant, és un preu molt inferior al d'una cremació d'un ésser humà, però, evidentment, té un cost bàsic perquè les temperatures que s'ha d'arribar són les mateixes.
S'oferirà també la possibilitat de llogar una sala per fer un acte de comiat. L'Ajuntament calcula que haurà d'invertir més d'1 milió d'euros per posar en marxa el nou servei que, al començament, s'oferirà al cementiri de Collserola, on caldrà habilitar un forn cremat i els espais per dipositar les cendres. Gairebé la meitat de les famílies que viuen a Barcelona tenen un animal de companyia.
Gràcies, Jordi. Buscar excursionistes que s'han perdut o localitzar un ramat que s'ha dispersat enmig de la muntanya són recerques especialment complicades si s'han de fer en zones escarpades, com el Pirineu, i encara més si s'ha de fer de nit i no hi ha marge de visió. Doncs, per ajudar aquestes feines de recerca, ara un emprenedor del Pirineu ha creat una empresa de drons de rescat. Els aparells porten càmeres tèrmiques que permeten detectar persones i animals a centenars de metres, encara que sigui de nit. Anem cap a la Seu d'Urgell. A Eloi Barrera, podríem dir que és un servei pensat expressament per a aquesta zona, aquí al Pirineu.
Clar, així és, bon dia. Al Pirineu l'orografia és especialment complicada i això posa un grau encara més de dificultat a les recerques. Estem habituats que es perdin excursionistes i senderistes, però a més també cal buscar o animals domèstics o especialment bestiar, animals de ramats que pasturen escampats per les muntanyes. Són les singularitats d'aquest territori, com explica l'enginyer Marc Llobera.
Tenim ramaderia d'alta muntanya que se'ns pot perdre. Nosaltres en la càmera tèrmica podem ajudar a trobar de seguida una vaca, un cavall, el que sigui. Se'ns perd una mascota i, bueno, si els gossos els trobem amb gossos de caça o qualsevol tipus de mascota, sí, sí.
Per respondre a aquesta demanda, ha creat una empresa de drons amb càmera tèrmica. Poden detectar persones i animals a centenars de metres de distància, fins i tot de nit. Ja està explorant col·laboracions amb cossos d'emergències i associacions de ramaders de tot el Pirineu.
Però si nosaltres podem donar un cop de mà, sobretot, per exemple, en moments en què es fa fosc i és difícil trobar una persona o des dels helicòpters, doncs la història es complica, amb un dron tèrmic la veritat és que és fulminant, és molt, molt ràpid de trobar, és molt útil, sí.
A la Seu d'Urgell s'ha hagut de coordinar amb Aeroport de la Generalitat per poder treballar a prop de l'aeroport d'Andorra la Seu. La proximitat amb aquest equipament en limita l'operativa a diversos quilòmetres.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
En punt 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Si algú agafa el metro avui a la línia 3, la verda, el metro de Barcelona, pot ser que viatgi en el primer dels trens nous que s'han posat en servei. Qui ja l'ha estrenat en el trajecte inaugural és el nostre company Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Com és aquest metro?
És més ample, tant els passadissos com les portes, i amb millors pantalles, on, a banda d'anunciar-se la següent estació, s'indica en quina direcció hi ha les connexions i també els carrers, i polsadors en algunes baranes per demanar assistència, i espais sense seients, això el primer i l'últim cotxe, perquè hi càpiguen quatre cadires de rodes. El conseller de Territori, Juli Fernández, s'ha centrat en la millora que representarà per l'usuari.
Fer que la gent visqui una mica millor, tingui una vida una mica més fàcil i, per tant, sigui una mica més feliç. I el transport públic és un ingredient essencial per la felicitat de la gent. Si funciona bé, si és còmode, si és accessible, si està pensat per tothom, segur que la vida de la gent és una mica més fàcil.
Com el que ja funciona ara la línia 3, n'hi haurà 25 més en aquesta línia verda i 24 a la línia 1, la vermella. Substituiran els més vells i s'eliminarà així la presència de Mian a la xarxa. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
La Barcelona del Metro funciona, doncs volem que aquesta Barcelona del Metro sigui encara més fiable, encara més eficient, encara més accessible, i això ho hem fet gràcies a aquesta aposta importantíssima amb la compra més gran de trens de la història de TMB.
La resta de combois s'aniran incorporant progressivament, un cada dues o tres setmanes, fins a completar la cinquantena de metros nous l'estiu de l'any que ve. S'han fet a la planta d'Alstom, de Santa Perpètua de Mogoda, que ha hagut de superar els problemes de subministrament, primer per la pandèmia i després per la guerra d'Ucraïna.
La festa rave de Muntanyola a Osona d'aquest cap de setmana acaba amb 230 persones identificades pels Mossos. Quim Balaguer.
En els controls policials, els agents van identificar prop d'un centenar de vehicles que han estat denunciats per la llei d'accés motoritzat al medi natural. A més, 12 conductors van donar positiu en el test de drogues i 5 per alcohol. Els Mossos també han aixecat una trentena d'actes administratives. La festa il·legal va començar divendres en una zona aïllada i s'ha allargat fins aquest diumenge al vespre. Des de l'Ajuntament s'han mostrat preocupats per l'elevat risc d'incendi i demanen poder aplicar altres mesures més enllà del control d'accessos. Amb aquesta rave de Muntanyola ja són 3 les que s'han fet a Catalunya en menys d'un mes. Les últimes, a la Conca de Barberà i a la Segarra, també van durar 3 dies i van participar centenars de persones.
La mina de Súria ha reprès avui l'activitat en condicions habituals després de l'accident de dijous en què van morir 3 geòlegs.
L'empresa que gestiona les mines ha programat una xerrada sobre seguretat dirigida a tots els treballadors i els ha ofert atenció psicològica. ICL Súria té 800 empleats, sense comptar els subcontractats. 600 baixen a les galeries. Dijous hi va haver un despreniment per causes que encara no se saben i des d'aleshores s'havien suspès totes les activitats.
Lleida ha donat el tret de sortida avui a la commemoració de l'any Oró, que vol posar en valor la figura del científic lleidatà Joan Oró, coincidint amb el centenari del seu naixement. En l'acte que s'ha fet a la universitat s'ha destacat la seva figura com a referent internacional en la investigació de l'origen de la vida a la Terra. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
L'any Oró vol precisament difondre el seu llegat.
Així és, fill d'uns forners, des de petit es va aficionar per la ciència, va acabar viatjant als Estats Units, on va treballar a la NASA en projectes d'investigació espacial coneguts com l'Apollo o el Viking. Unes investigacions que van ser claus per entendre l'origen de la vida. A l'acte d'avui, la seva filla, Maria Elena, ha llegit una carta que ha fet arribar als seus nets.
El vostre padrí va estudiar l'origen de la vida. Quan algú li preguntava d'on venim tots, deia que som pols d'estrelles. El padrí era molt treballador, intel·lectual i curiós.
Estudiants de l'Institut del Teatre de Lleida han recordat algunes de les frases del doctor Oro.
Què hem vingut a fer en aquest món? No entenc què hi fem aquí. Com ens de fer la natura?
Ma mare m'ha donat diners per anar al cinema, però el que faré és comprar-me llibres de ciència.
Potser que ara mateix hi hagi algú, allà dalt els estels, fent-se les mateixes preguntes que em faig jo, si hi ha mons més enllà.
Un Joan Oró, per Joan, que va impulsar també el Parc Astronòmic del Montsec d'Àger, a la Noguera.
Exacte, el director del Parc Salvador Ribas també hi era en aquest acte, destacava l'impuls que el doctor Oró va donar a l'equipament.
És el que va agitar la classe política, va fer que aquell projecte que estava sobre el paper pogués esdevenir realitat i en aquell moment, doncs, al cap d'uns anys, doncs, s'obrissin els diversos equipaments d'astronomia del Montsec, entre ells el Parc Astronòmic i també l'Observatori del Montsec.
Per cert, a l'acte d'avui també ha assistit un altre lleidatà il·lustre, del qual també celebra enguany el centenari del seu naixement, el senyor Josep Vallverdú, l'escriptor il·lustre lleidatà.
Carai, que no se'n perd una, veig.
No se'n perd una, està molt bé de salut i per 100 anys, que farà aquest any, la veritat és que està molt bé.
I tant. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
Doncs encara alguns, els que ho han volgut veure, probablement amb la ressaca dels Oscars que s'han entregat aquesta matinada a Hollywood, doncs avui a aquesta hora al Catalunya al Dia el que proposem no és anar a Hollywood ni parlar de cinema de gran pantalla, sinó entrar a un videoclub. Sí, un espai on encara hi ha pel·lícules en DVD que encara es poden llogar. N'hi ha pocs, però alguns encara trobarem. Les plataformes de televisió pràcticament han fet desaparèixer aquests espais, però en Fèlix Martín n'ha trobat un, en concret a l'Alt Empordà. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia.
I on és exactament aquest videoclub?
Doncs exactament al municipi de l'Escala, als números 10-12 de la Ronda del Padró. I és que avui segurament més que un negoci, el seu propietari, en Marc Palau, el manté com a hobby. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem en un local d'uns 60-70 metres quadrats?
Sí, aproximadament.
Ple de lleixes, plenes de DVDs, he vist algun lloc de la Play també, algun Blu-ray també, gairebé només per amics i coneguts, potser, o què?
Així és, ara aquestes alçades sí. Durant molt temps vaig treballar moltíssim, però ara a les alçades que estem amb la competència que tenim de plataformes, doncs bé, sí, per amics i coneguts i gent que, doncs, que no creu massa en el tema de plataformes. S'estima més recomanacions personals.
Per tant, no en vius d'aquest videoclub ja?
No, evidentment, no. Ja fa temps que no en visc, tinc una altra feina, però bueno, és el meu hobby i encara volto per aquí.
Tens un horari d'obertura?
Vinc com puc. Normalment només tinc temps lliure els caps de setmana, m'escapo, i moltes vegades no per fer negocis, sinó per estar una estona aquí. I passo, tinc aquí el meu ordinador i faig les meves cosetes aquí al local, perquè em sento a gust, és un lloc on he estat a gust durant molts anys, i bé, doncs a passar una estona, i però poc temps puc estar a gaudir d'aquest espai.
Quant costa llogar una pel·lícula aquí en el teu local?
3 euros.
Saps quantes pel·lícules tens exactament?
Aproximadament. Una vegada vaig fer un càlcul així aproximatiu i entre 23 i 24.000 DVDs, uns 3.000 Blu-rays i a la vora d'unes 500 sèries.
Novetats ben poques, no sé, per exemple, de les que aquesta nit han competit als Oscars, en trobaré alguna aquí?
No. Jo ara últimament nosaltres els videoclubs, com que evidentment són pocs i no és un negoci rentable per les productores o distribuïdores, doncs evidentment primer són les plataformes que nosaltres, i com a molt les novetats ens arriben segurament un mes passat dels Oscars, ens arribaran, començaran a arribar les novetats. Nosaltres més aviat a nivell de col·lecció. Per mi,
com ha canviat, eh?
En aquí pensa que jo em passava hores mirant pel·lícules, jo també mirava pel·lícules però m'agradaven, i evidentment totes les novetats. Hi va haver una època que mirava moltíssimes pel·lícules, i bé, ara últimament no en veig tantes perquè per la feina que tinc no tinc tant de temps lliure, però bé, era una cosa, una feina que a mi realment m'agradava, m'apassionava.
Per cert, quantes en deus llogar?
No, es lloga poc. Pensa que, jo què sé, és 4, 5, 6 pel·lícules a la setmana. Vull dir que, bàsicament, jo sempre dic, és una ajuda, d'alguna manera, si vull comprar alguna pel·lícula. Perquè, per desgràcia, el local on està és un local de lloguer, llavors, però bé, seguim aquí, mira, i quan s'acabi, doncs, aquest any no sé com anirem, però bueno, la cosa no pinta gaire bé.
Perdona, Fèlix, li pots demanar què vol dir amb això? Que potser vol tancar aviat?
Marc, em pregunten, doncs, fins quan aquest negoci hi ha data per baixar la persiana definitivament?
Així és. Seguiré voltant per aquí, seguiré estant actiu poques horetes, com dic, a la setmana, però en principi a l'estiu jo crec que baixarem persiana.
I què passarà amb aquestes 24.000 pel·lícules que hi ha aquí?
Bé, hi ha algunes que, evidentment, algunes no, més o menys, més de la meitat, són pel·lícules que he estat molts anys fent col·lecció, hi ha algunes que estan descatalogades, llavors miraré de fer la meva col·lecció personal, de guardar les pel·lícules, o bé en DVD o bé en Blu-ray, les que tinguin un format o l'altre, i després estic intentant d'alguna manera, doncs, amb cultura, per exemple, el regidor de cultura d'aquí de l'Escala, vaig parlar amb ell, per la biblioteca, perquè ells cedeixen pel·lícules, doncs d'alguna manera intentar vendre-les o col·locar-les, perquè tal com em va passar molt bé aquesta, que el vaig tenir que tirar al container, a la deixalleria, no vull fer-ho, i abans m'estimo més intentar d'alguna manera doncs col·locar-ho, que es pugui, que tinguin utilitat aquestes pel·lícules, i mira, si en aquí l'Ajuntament de l'Escala d'alguna manera arribem a un acord i se m'ho queden, si no, mirarem un altre ajuntament d'algun altre lloc que estigui interessat en quedar-se, doncs, jo crec que a la vora d'entre 10 i 12.000 pel·lícules.
A veure què passa, ho explicarem també a Catalunya Informació. Marc Palau, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Marc Palau i fins ara, Fèlix.
Adéu, bon dia, Marta.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. Tenim dues novetats d'última hora. D'entrada, els Mossos d'Esquadra, que han detingut dos treballadors d'una residència de Vacarisses, al Vallès Occidental, per haver agredit un usuari del centre que té Alzheimer. Tal com ha avançat el digital El Caso i ha confirmat l'ACN, les càmeres de seguretat van enregistrar com colpejava aquest home. Els agents van detenir un home i una dona per un delicte de tracte vexatori i, segons el digital, un d'ells ja ha ingressat a la presó per ordre del jutge de guàrdia de Terrassa, en aquest cas, i l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs i la policia ha obert una investigació per aclarir exactament aquests fets. I l'altre és que han localitzat el cadàver d'un home en una zona boscosa de Tavertet, a Osona, segons han confirmat a Catalunya Informació els Mossos, i tot apunta a Mar Riera, que es tracta del mossèn del santuari de Roca Prevera de Torelló, Joan Sangles, que estava desaparegut des d'ahir, no?
Així és, els equips de recerca han localitzat aquest matí el cotxe del religiós i poc després han trobat el cos en una zona boscosa de difícil accés que es coneix com la Baixada del Castell. L'avís el van donar ahir que no havia tornat i des d'aquesta mitjanit que el busquen. Ara està previst que amb l'ajuda d'un helicòpter es pugui fer l'aixecament del cadàver i després el traslladaran a Vic, on se li farà l'autòpsia que haurà de determinar les causes de la mort, però tot sembla que ha estat una mort accidental, segons ens expliquen des de la policia.
Doncs explicades les novetats, Reus recorda 35 veïns que van ser deportats a camps nazis després de la Guerra Civil. El Museu de la Ciutat acull una exposició per recuperar la memòria de totes aquestes persones. Clara Chavarría Domingo, en què consisteix la mostra?
Doncs l'exposició presentada sota el nom Feixisme Mai Més recull el resultat d'una recerca feta aquests dos últims anys per l'Arxiu de Reus per identificar reusencs que van ser deportats als camps nazis després de la Guerra Civil. En un principi se sabia d'una vintena de deportats, però amb la recerca la xifra ha pujat fins a 35, tot i que es creu que n'hi podrien haver més. La majoria van ser empresonats al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria.
Escolta'm, qui eren aquestes persones?
Doncs el perfil de tots ells era ben divers, tal com explica l'Hisenda Cristià, arxivera municipal de Reus.
Trobem un aviador, trobem un ebenista, trobem pagesos, trobem un fotògraf. Aquesta gran diversitat també ens fa veure doncs, les diferents vides, no?, de la gent que va fer cap en aquests camps de concentració. I doncs, això també ens desperta una mica, no?, d'aquest sentiment que no queda tan lluny com ens pensem.
Entre ells hi trobem Pere Isern, que va fugir a França després de la Guerra Civil. Allà va ser detingut mentre lluitava amb la resistència a la Segona Guerra Mundial i finalment va ser traslladat a Mauthausen. El seu nebot Gerard Prats el recorda així.
Quan el vaig conèixer, jo ja tenia 7 anys, que, doncs, bueno, ja havia passat ja molt de temps. No en parlava massa, era un tema com a tabús. L'únic que vaig, per exemple, un detall, des que va tornar del camp de concentració, no va dormir mai més. Diu, bueno, me'n vaig a l'habitació, m'estiro el llit per descansar, però sempre amb els ulls oberts.
La mostra, instal·lada al Museu Salvador Vilaseca fins al 15 d'abril, a banda de recordar aquestes persones, també vol aprofundir en la pedagogia antifeixista.
Avui demà se celebra a l'Ampolla, al Baix Ebre, la tercera edició de Gastromar, un esdeveniment que fusiona alta cuina amb investigació i sostenibilitat. 40 professionals que reuneixen per ensenyar com fer una cuina marinera rica, responsable i saludable. Anem doncs cap a l'Ampolla. César Sempere, has agafat ja alguna idea?
Bon dia, Marta. Doncs mira, entrem al saló on es fa esta tercera edició del Gastromar i a banda de trobar-nos als nostres companys del programa gastronòmic Un restaurant caníbal a Berlín, tenim el chef Paco Pérez, 4 estrelles Michelin, fent esta pregunta al públic.
Què seria tot el que estem fent si no hi hagués la ciència aplicada a la bona cuina?
La pregunta no ens estranya perquè justament està explicant què és la liofilització, que vos ho resumiré per no complicar-nos la vida. És treure l'aigua d'un producte sense pujar-la de temperatura perquè l'aliment mantinga en sec tot el seu sabor. I en este cas, el convidat ho està fent amb algues.
La cuina catalana pot començar a incorporar a la seva dieta algues. I això seria interessantíssim per la salut del nostre poble, el nostre mar, per deixar de consumir tanta proteïna animal.
Cuidar el mar i la gastronomia marinera passa també per aprofitar peixos que han tingut més preats, sobretot perquè anem bojos amb estalvi de temps i donen feina a preparar-los. La lliçó ens la dona Sílvia Anglada, referent de Slow Food a Menorca.
Gent del poble tenia la seva barqueta, avui en dia encara això passa, pescam de vorera. Són peixos petits, que ara es diuen de segona. No són de segona, són boníssims, són sabrosos, són de roca. També hi ha que embrutar-se ses mans, no passa res, ni han de tenir cap vergonya per agafar el peix en sa mà i menjar, i triar ses espines.
Però el canvi climàtic també obre portes en el Mediterrani i més encara al litoral ebrenc. Adriana Gálvez és la responsable de projectes d'innovació de la Fundació Alícia.
Estan pujant les temperatures del mar, sobretot del mar Mediterrani, i per tant estan apareguent espècies que fa uns anys es pescaven poc i cada vegada n'hi ha més, com la bròtola, el sorell, la canana, la gamba blanca, però sí que és veritat que la gent no té tant coneixement sobre com manipular, com introduir aquestes noves espècies.
Doncs a partir d'ara ja sabeu, a ser més originals quan anem a la peixateria.
I els restaurants de la Vall d'Aran celebren fins al 19 de març una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Caviar, un producte considerat exclusiu però apte per totes les butxaques. Pregunto, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Doncs el que es pretén precisament en aquestes jornades és fer-lo com a mínim més accessible. Per això, segons el conseller de Turisme del govern aranès, Josep Canut, s'ha fet un esforç en la contenció dels preus dels menús, que ronden entre els 60 i els 95 euros.
S'han buscat un tipus de preus més o menys estàndards per tots els restaurants, pel preu del producte, i són preus bastant ajustadets pel tema que és la qualitat del producte.
8 restaurants ofereixen menús força imaginatius, on el caviar actua com a potenciador de sabors o es combina amb el seu peix, l'esturió o també amb el marisc. El xef Ara Molasso, del Parador d'Arties, un dels restaurants participants, defineix així el seu sabor.
Té un gust salat. És que és un gust peculiar, perquè tampoc el pots encontrar a altres productes similar.
Nosaltres, en quasi tot el menú, quasi tots els plats porten làctics. O sigui, el caviar en els làctics van perfectes. Llavors aquí l'acompanyem amb una crema de iogurt, aquí amb una crema de mantega i cava, amb la coliflor lliga molt bé, amb ous.
El caviar nacarí, el protagonista d'estes jornades, és l'únic que es produeix a Catalunya. Es fa amb esturions d'origen siberià en una piscifactoria que aprofita l'aigua que utilitza la central elèctrica de l'Es, al Baix Aran.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Amor, traïció, enveja, odi i l'assassinat del protagonista. No és l'espoiler de l'última adquisició de qualsevol plataforma digital d'oci, és una de les frases de la campanya publicitària de la revisada Passió d'Olesa de Montserrat, que s'ha estrenat aquest cap de setmana amb una bona acollida de públic. Un espectacle tradicional que s'ha sabut adaptar en els seus 500 anys d'història. David Àngel, ha arribat la Passió del segle XXI, una història cada vegada més desconeguda per les noves generacions.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sembla que sí, i per això la Passió d'Olesa ha optat per renovar-se una vegada més, i sembla que aquesta versió ha vingut per acompanyar-nos un bon grapat d'anys. Després de retallar l'espectacle de 4 a 2 hores, ara ens arriba una revisió on les figures femenines abandonen el seu paper lànguid i secundari. Joan Gil és un dels codirectors del muntatge.
De fet, la Magdalena, actualment, igual que la Mare de Déu, són coprotagonistes de l'espectacle. I abans també era Jesús, no? En centrar en aquesta figura, veure les altres històries, veure tota la trama política i també que l'espectador d'avui en dia, molts ja no coneixen la història de la religió, no? I que, per tant, que en 20 minuts els expliquis qui és Jesús, qui són els dolents, qui són els bons, per què el volen matar, al final això l'espectador l'atrapa i agraeix molt més, ho entén molt més.
David, la revisió de la passió també ha passat per una campanya publicitària, diguéssim, més directa i incisiva entre la gent jove, amb la voluntat justament de fer atractiva aquesta gran producció.
Doncs sí, la història és prou coneguda i, per tant, amagar-ne el desenllaç és innecessari. Per això s'ha fet aquesta campanya on es diu, per exemple, amor, enveja, odi, traïció, com una telenovela de migdia però sense sobreactuacions, on s'adverteix que al final maten el protagonista. A més, la passió ha volgut recuperar l'estroncat esperit humanista de la versió que en va fer el 1933 durant la Segona República en Joan Pubill. La producció actual, segons Joan Gil, no té res a envejar les superproduccions internacionals.
Ens volíem emmirallar en grans produccions. No, ara la passió d'Olesa està més proper a un musical de Broadway o del West End per la dimensió de l'escenari, per la dimensió de l'espectacle, com a obra de text tradicional que podríem veure en el Nacional, no? Amb un ritme trepidant, tots els actors van microfonats, a les llums, com a eina dramatúrgica, a efectes màgics. Clar, de cop, l'espectador que ve es queda atrapat per això, no? I el ritme, no? De cop hi ha moments de multipantalla. L'espectador pot decidir què vol veure.
La passió d'Olesa de Montserrat és la producció més gran que es fa actualment a Catalunya. Amb més d'una trentena de metres, disposa de la boca d'escenari més gran de tota Europa.
Una de les grans cites musicals de cada estiu al país, el Festival de Peralada, ha decidit posar a l'abast de tothom la història del certamen amb la creació d'una plataforma digital. Milers d'actuacions, anècdotes i visites històriques recollides en fotografies que ara es digitalitzen perquè tothom qui ho vulgui les pugui consultar. Clara Jordan, un arxiu que deixa constància de la contribució d'aquest certamen de les arts escèniques del país.
Sí, això, Marta, és el que pretenen demostrar els responsables del festival i d'aquest arxiu, que Peralada no és un simple festival de música. El seu director és Oriol Aguilar.
L'arxiu el que farà és respondre aquesta memòria perquè expliqui als que vulguin conèixer el que ha passat abans, amb aquesta vessant documental i educativa, la contribució d'un festival com el nostre a les arts escèniques.
Per això s'hi podran veure desenes de milers de fotografies de tots els espectacles i artistes que han passat per Peralada des que es va gestar la llavor del festival, amb alguns vespres de música a l'estiu, amb noms com Rudolf Nureyev, Liza Minnelli, Jerry Lee Lewis o Serrat, que ha passat 18 vegades per Peralada. La responsable de la plataforma digital és Ruta Buin.
Si Peralada doncs, realment no hagués existit, hem de dir, i ho hem de dir clar també, que hi hauria un buit perquè hi han passat figures que no han passat enlloc més, perquè s'han obert oportunitats que tampoc s'han obert en altres llocs.
A banda de les fotografies, també es podran consultar els cartells i els programes de mà de totes les edicions. En un futur no es descarta posar-hi també vídeos d'alguns dels espectacles, però de moment es descarta totalment posar-hi els concerts. La feina culminarà el 2026, coincidint amb la 40a edició del festival.
I molts artistes amateurs tenen dificultats a l'hora d'exposar les obres. Per resoldre-ho, a Portbou, a l'Alt Empordà, el pintor Miquel Comas ha obert un punt de mostra per tots els artistes del municipi de forma voluntària.
A la Rambla de Catalunya de Portbou hi ha un local diferent dels altres. La seva façana està pintada com si fos un quadre i a dins hi trobem olis, ceràmica i escultures de tota mena. És el Racó d'Art de Portbou, creat per Miquel Comas, químic jubilat i pintor aficionat.
Aquest local és meu i el tenia aquí que no sabia què fer i com que pinto, vaig a penjar amb els quadres. I vaig pensar, si aquí per bo hi ha els artistes, que hi ha molts que pinten, i vaig anar buscant i ara, a medida que entra algú aquí, si canto que és un artista tal i quanto, doncs el primer que els demano és dir, escolta, si vols, aquí tens un tros de paret, és així.
Ara mateix al seu local hi exposen una desena d'artistes. La majoria estan vinculats de forma directa o indirecta amb Portbou. És el cas de la Margarida Serra, que destaca que és un punt de trobada per a tot el col·lectiu.
I anem passant a veure'l, a veure què hi ha, i la gent que ve a Portbou també hi passa.
El Racó d'Art obre els caps de setmana, que és quan Comas té temps lliure, però vol anar un pas més enllà i ha fet obres al local per fer-hi un taller.
M'he fet un racó allà per treballar, perquè pugui estar aquí i pugui estar més hores obert al local, perquè, esclar, no estaré tot el dia aquí.
A banda de les obres, Comas també té un punt dedicat a la lectura que complementa la biblioteca de Portbou. Es tracta d'un espai d'intercanvi obert les 24 hores.
Si ves tant d'èxit, t'emportes un llibre però en deixes un altre. Però bé, no és així. Hi ha molts que venen aquí, s'emporten 3 o 4 llibres i no en tornen cap, no? I altres que en deixen aquí pils de llibres i mira, i n'ha posat...
Comas ho fa perquè el Racó d'Art i Portbou tinguin referents culturals i espais oberts perquè els portbouencs puguin mostrar les seves creacions.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El cas Negreira segueix marcant l'actualitat futbolística i avui ha fet un pas més. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia, i és que el govern espanyol també es personarà contra el Barça pel cas. Ho ha anunciat el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, que ha dit que s'hi personarà quan la denúncia sigui admesa a tràmit. Són declaracions a Telecinco.
Sí, actuaremos de acuerdo, por supuesto, con nuestros servicios jurídicos, pero nuestra intención es efectivamente personarnos, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante el juzgado de instrucción. Ahora el juzgado de instrucción, en principio, tiene que admitirlo a trámite, y en ese momento, cuando se admitió a trámite esa denuncia, será cuando nosotros, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa.
Aquestes últimes hores, en un acte de penya celebrat a Vitoria, Joan Laporta defensava l'honorabilitat del Barça.
Los triunfos, las victorias, cada uno de los partidos que hemos jugado, lo que se ha producido ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo, al talento, a la calidad, al compromiso. El Barça no nos hemos dedicado nunca a comprar voluntades.
Ahir a Sant Mamés, al partit atlètic de Bilbao-Barça, s'hi van llançar bitllets falsos amb els colors blaugrana i la paraula màfia, i hores abans el Madrid havia emès un comunicat en què confirmava que es presentarà com a acusació particular en el cas.
Sigui com sigui, el Barça suma una jornada més al capdavant de la classificació. Amb la victòria d'ahir a Bilbao, 0-1, es manté 9 punts per sobre del Madrid, que és segon.
Els blaugranes van guanyar per 0-1, com deia, es van suportar bé la pressió dels blancs, que havien guanyat el dia abans, i van sumar 3 punts més gràcies a un solitari gol de Rafinha. L'equip, doncs, arribarà al clàssic de diumenge vinent al Camp Nou amb tot a favor per començar a sentenciar la Lliga en cas que guanyin. Tots i els 3 punts sumats, Xavi parlava de victòria patida, perquè la d'ahir és la novena que aconsegueixen per la mínima, 1-0 o 0-1 a la Lliga.
És una victòria, diria, d'or per nosaltres, no? Perquè és una sortida molt difícil. Sant Mamés realment apreta i és molt intens, hi ha molta pressió i ens han apretat al final, hem patit, sí, però bueno, estem bé també en defensa.
A pocs minuts del final, els bascos, a més, els van anul·lar un gol d'Iñaki Williams per mans prèvies de Muniain. També jugats ahir a primera, Mallorca 1, Reial Societat 1, Sevilla 2, Almeria 1 i Villarreal 1, Betis 1. A la Lliga Femenina, empat del Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid 0-0, que deixa el líder al Barça 7 punts per sobre de les blanques.
En bàsquet, a la Lliga ACB, en partit de la 22a jornada, victòria del Barça sobre el Manresa.
Barça 93, Manresa 72. L'equip blaugrana, a una victòria del líder, el Madrid torna a guanyar després de 3 derrotes consecutives. Xarunes i Asiquevichos, entrenador.
És lo más importante. Bueno, temporada es 10 meses, va a pasar de todo. Y bueno, hay que saber reaccionar, hay que calmar un poco la cosa, y hoy lo hemos hecho y ahora toca trabajar. Tenemos algo de descanso, tenemos algunos días para preparar para partido de Estrella Roja y a ver.
La derrota manté el Manresa a la part baixa en zona de descens. Pedro Martínez, entrenador.
Está clar que no han tingut opcions, i segurament era lògic el que hi ha. Tots pensaven que podia passar abans de jugar el partit. Llavors, el que et planteges és que et serveixi per al futur, demostrar mentalitat, demostrar esforç i anar al teu màxim.
En ciclisme, aquesta matinada, Jordi López ha guanyat la segona etapa del Tour de Taiwan. És la primera victòria com a professional pel ciclista de Badalona.
Ha sigut un atac a l'últim quilòmetre després de dues pujades així tan dites que em venien molt bé, i he pogut arribar fins a meta. Molt content de veure que el treball realitzat té la seva recompensa, i al final pues, és el que busquem. Estem en un món molt competitiu i el que busquem tots és guanyar, així que molt content.
Parlem de motor. Aleix Espargaró torna al darrer test de MotoGP amb bones sensacions perquè l'Aprilia del 2023 és millor.
El de Granollers va ser un dels 12 pilots que hi van rebaixar el rècord del circuit de Portimao, però avui passa per Barcelona per fer-se proves, ja que el braç dret li ha molestat amb alguna cosa semblant a una síndrome compartimental. No descarta operar-se.
Ayer tuve que parar porque no podía dar más de dos vueltas, hoy he podido dar algunas vueltas, pero
pero no tengo nada de fuerza. Es como si tuviera la muñeca dormida, no tengo sensibilidad en los dedos y es una cosa un poco extraña porque tampoco se me hincha el brazo como si fuera un síndrome compartimental. Tienen que hacer más pruebas, pero bueno, he hablado un poco con Charter y con Mir y parece que si hay una fibrosis habría que abrir y limpiar.
Mentrestant, Pol Espargaró i Àlex Rins han tornat del test en posicions discretes i amb molt per millorar. El Mundial 2023 comença el cap de setmana dels dies 25 i 26 d'aquest mes a Portugal.
No t'ho pots perdre.
Aixugar-te els cabells amb una tovallola blanca en una habitació d'hotel.
Doncs avui l'últim minut és per Mishima i és que la sala La Paloma de Barcelona reobre el 21 d'abril, justament amb un concert dels Mishima. És la sala de festes més antiga d'Europa i està tancada des de fa 16 anys. Després d'una primera provatura, aquesta revetlla de cap d'any, la famosa sala del carrer del Tigre, al Raval, reobre com a sala de concerts i música en directe. Serà el dia 21 amb un concert dels Mishima que durà el títol de La nit de les roses. Després d'aquest concert, l'objectiu de La Paloma és reobrir també com a sala de ball. Tornem demà a la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.